Estem a la penúltima jornada del curs de la UNIPAU amb David Fernández, del Parlament de Catalunya, diputat. Benvingut a Quat.cat.
Gràcies.
En primer lloc volia preguntar-li pel paper que juguen els moviments socials d'esquerres en un context actual com el d'ara de crisi i de destrucció de l'estat del benestar que estem vivint.
Doncs segurament estan jugant i estan criats a jugar un paper fonamental i un paper segurament resolutiu i restitutiu, no? De tot el que ens estan prenent. I un bon exemple és la PA, no? Segurament la millor política pública, entès com públic, que no significa ni estatal ni institucional, sinó que els moviments socials també fan activitats públiques i polítiques públiques, aturant desnonaments, aconseguint dacions en pagaments o lloguers socials. També és veritat que tenen una altra crida urgent i imperant, que és que fruit del descrèdit de la política, de l'autodescrèdit de la política, però també del descrèdit planificat i deliberat dels fets polítics col·lectius i de la crisi de la partitocràcia, doncs hi ha molta més confiança social i ciutadana, per dir-ho així, en els moviments socials de base, que no pas en estructures segurament arcaiques ja i anquilosades que són incapaces de respondre a les necessitats socials, per tant, el que han sigut sempre els moviments socials, com els entenem, com a mínim des del 68 fins aquí, com a autèntics precipitadors de canvis polítics i socials, com a autèntics llauradors, no? A fora i no dins de les institucions, i visibilitzadors de quines són les demandes socials, i com uns autèntics estris de consciència, sensibilització i transformació social.
Em parlava de la PA, quins altres moviments socials destacaria ara mateix que estiguin en marxa?
Jo crec que, en el fons, n'hi ha els de sempre, i quan dic els de sempre diria moviments socials clàssics, però no antics, és a dir, allò que en els darrers 40 anys ja hem entès com moviments socials, que és el feminisme, que encara ha de portar moltíssim al nostre model social, l'ecologisme, que avui encara, no, en el context del col·lapse ecològic, doncs també ha de portar, no, moltíssim a noves formes d'entendre la nostra vida política col·lectiva en els límits de la biosfera, i el pacifisme i l'antimilitarisme. Dir-ho avui quan tenim Síria o Palestina o Gaza no? sota la guerra, quan tenim 20.000 morts a l'estret de Gibraltar en els darrers 20 anys en base a processos de migració que fugen de la pobresa, doncs em sembla que aquests tres moviments encara han de portar moltíssim. Però és veritat que n'hi ha nous, no? En l'acceleració del temps del capitalisme senil, en els últims 15 anys han sortit dos moviments: el moviment altermundista, el que reclamava, no, una altra globalització econòmica basada en la universalització dels drets humans i socials, la socialització de la cultura, és a dir, la lluita contra les patents del coneixement, allò que es coneix a la xarxa com les lluites per la neutralitat de la xarxa. Penso que també hi ha hagut en l'actual context les lluites de suport i d'hospitalitat a les noves migracions, contra les lleis de racisme estat. També ho vam viure i veure a Catalunya amb les tancades de les esglésies a principis del 2000. És veritat, a més, sí que farà molta falta un nou moviment social contra qualsevol forma de feixisme, racisme o xenofòbia en el context europeu i particularment del sud d'Europa, i afortunadament a casa nostra ja tenim l'embrió, que és Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i a la PA, per suposat, i sobretot també hem passat d'una fase de moviments socials amb demandes concretes i agendes concretes a una altra que també planteja alternatives, no? I que ja construeix alternatives, no? Tenim finances ètiques, tenim un impuls renascut al cooperativisme de treball i de consum, també hi ha nous moviments també que estan aconseguint situar la centralitat d'un cicle d'acumulació per despossessió, d'auge de les desigualtats i de l'atur, com és el moviment, no? Per la auditoria del deute, no? Per saber per què devem i a qui devem i per què aquest país nostre, no? En el cas català, té un deute contret fins a l'any 2108, no? I per tant la lluita per la democratització de la democràcia. Hi ha molts més, afortunadament, les lluites per l'agroecologia, contra els transgènics, la lluita contra el fracking, que ha tingut una victòria important aquest any, perquè s'ha aconseguit prohibir, això és una victòria dels moviments socials, les lluites pels drets LGTB, estem a les portes d'una llei contra l'homofòbia, i també a una societat on avancen les dinàmiques de videovigilància, de control social i d'ús de la telemàtica, la cibernètica, la informàtica amb fins repressius, no? Doncs també és veritat que les víctimes de les bales de goma des del passat 30 d'abril han aconseguit, no?, que es prohibeixin finalment aquests, bueno, aquests projectils policials que han deixat secs a nou conciutadans en la darrera dècada.
Perquè veient tot el que ens hi juguem com a societat, creu que la ciutadania en general, de forma massiva, està aixecant suficientment la veu?
No. No, però, i no ho dic com crítica, sinó dic com autocrítica. És a dir, sempre es pot fer més, i l'esquerra, ja que parlaves de moments d'esquerres, a vegades té virtuts, òbviament, però també té defectes, no? I un dels pitjors errors en els que cau sovint és en l'autocomplaença, no? i en l'eufòria. Queda moltíssim per fer. De fet, l'actual model social i els seus graus d'injustícia i desigualtat profunda, estem parlant d'una societat amb un 25% d'atur, un 30% de pobresa, 150.000 desnonats els darrers anys, aquests graus d'injustícia s'aguanten per l'obediència social, no? I s'aguanten pel consentiment social, perquè en les lògiques classistes de les elites de l'odi al 99%, això passa perquè ho permetem, no? I això és la gran lliçó també d'un altre moviment social, del que els moviments socials actuals, els catalans i els internacionals veuen, va ser la gran lliçó que va portar el moviment pels drets civils de la comunitat afroamericana a la dècada dels 60. El problema no és el que fa una minoria, sinó el que fa o deixa de fer la majoria amb la seva indolència o amb la seva insistència. Per tant, la resposta està en nosaltres mateixos, no? No és tant seguir mirant a l'ala a veure si canvien les coses, sinó provocar en nosaltres els canvis demogràfics que requereix la nostra societat.
Què creu que causa aquesta potser falta de reacció? Estem com anestesiats, potser?
Sí, però això, per exemple, a la PA també hi ha hagut moltes reflexions a vegades, no?, que feien quan s'ha volgut culpabilitzar la persona que havia adquirit una hipoteca. Però no, els sistemes de dominació social, tot sistema és un sistema finalment de control social, neixen també de les propagandes, no? I per tant el sistema s'ha perfeccionat molt. Deia Voltaire que la civilització no elimina la barbària, només la perfecciona, no? I per tant hi ha unes dinàmiques de control social, de control ideològic, d'imposar unes pautes de consum i unes pautes de conducta, de monitoritzar els desitjos i els plaers i les formes de vida cada cop més homogènies, no? I qualsevol sistema social o antisocial, com és el cas, al llarg de la història es manté fonamentalment per tres dinàmiques, no? La ignorància, la por i els interessos. Avui no cal la ignorància. Tots sabem que el rescat bancari és escandalós, tots sabem que una minoria cada cop és més rica, tots sabem que es multipliquen les desigualtats, tots sabem que hi ha corrupció impune, però sí que queden encara la lògica dels interessos recreats socialment, no?, i culturalment, i també la por, no?, la por a perdre, i sobretot segurament, o almenys és una perspectiva col·lectiva dels moviments socials, nosaltres sempre dèiem que el canvi de veritat era cultural, era pedagògic, era educatiu, i aquí hem de reconèixer que venim d'una derrota, i venim d'una derrota en l'àmbit dels valors. En els darrers 30 anys de neoliberalisme ens han volgut ensinistrar, no?, i deseducar en què l'important era tenir molt en poc temps, voler-ho tot a canvi de res, i tot amb unes dinàmiques d'individualisme radicalitzat o d'egoisme desbocat, no? El que està avui més amenaçat i més deteriorat i més degradat és el vincle social comunitari, allò, no?, que ens determina a tots com a conciutadans i que vivim en societats i espais i temps compartits, no? Saps, pretendre una mena d'arruinisme social i de llei de la selva on guanya sempre el més fort i qui és més inhumà, per dir-ho així, doncs és deshumanitzar també la societat. Però que hi ha unes dinàmiques, qualsevol, per intentar ser sintètic, no?, qualsevol sistema social, no?, o antisocial, com és el cas, es manté sempre per unes elevades dosis de silenci i de propaganda a parts iguales. Silenci sobre el que no es vol veure i propaganda de que tot funciona molt bé. Quan ni silenci ni propaganda funcionen, malauradament entren les violències institucionals.
Perquè vostè com a periodista, que també ha exercit de periodista, els grans mitjans de comunicació també són responsables a vegades d'aquesta criminalització dels moviments socials?
Ho han sigut. Ho han sigut sempre i ho podem veure avui també, doncs, amb els resultats electorals de Podemos, per fer l'últim exemple, no?, com els blocs de poder, com els búnkers, no?, atien aquests discursos criminalitzadors o estigmatitzadors. Ha sigut així en el cicle llarg dels moviments socials, des de la lluita, les lluites contra l'OTAN, el 1986, que es va guanyar el no a l'OTAN a Catalunya, passant per la insubmissió, per l'ocupació, pel moviment altermundista, sempre hi ha hagut aquesta dinàmica de que al final nosaltres sempre diem que opinem dels mitjans de comunicació el que opinem dels, no, dels seus consells d'administració, i estem simplificant, no, en una dinàmica on hi ha mitjans públics que estan controlats per la institució de torn política i hi ha mitjans privats que estan controlats pels empresaris tot poderosos, no? Que són propietaris. Ha canviat alguna cosa amb això, no? O sigui, continua sent veritat que les dinàmiques de simplificació, de bufonització, de criminalització dels moviments existeixen, però alhora, mentre no canvi, que tot pot canviar, perquè hi ha lleis en aquest sentit, tenim un instrument democratitzador i un estri democratitzador que es diu internet, no? Que abans no tenies aquest estri que en 5 minuts pots desmuntar una mentida. Però clar, per suposat, tot poder constituït veu els moviments socials en la lògica d'un conflicte d'interessos entre una minoria que defensa els interessos privats i uns moviments socials que defensen interessos de la majoria, doncs una amenaça al seu status quo, al seu privilegi i al seu negoci, finalment.
Un altre tema que s'ha criminalitzat és Canvies, el que vostè ha viscut de prop. Què ens ha demostrat aquest cas?
Ens ha demostrat, jo crec, que moltíssimes coses. I és esperable o desitjable que susciti una profunda reflexió a tots i a totes, però particularment també als poders. Ha demostrat que no es pot governar d'esquena a la ciutadania, que no es pot governar sense conèixer el territori i la gent que governes, i que no es pot pretendre la vella cultura autoritària de xèrif de barri d'aquí a qui mano jo. Ha demostrat també que Canvies no són 5 nits, són sobretot 6.200 dies construint autogestió, teixit social i espais comunitaris. Canvies té una història, i és la història de la falta d'espais pels joves ara fa 20 anys, gairebé. I també jo penso que ha demostrat també la fortalesa dels moviments socials, és a dir, finalment hem sortit d'aquell conflicte, no? d'aquella espiral, no? de conflicte que vam viure durant 5 dies, no gràcies a cap negociació i a cap acord amb l'Ajuntament. S'ha sortit, en base a una sortida veïnal, social i comunitària, és a dir, ha sigut el propi moviment qui ha construït una pista d'aterratge per tornar a la normalitat al barri, no? Que passa, òbviament, perquè Canvies segueixi sent del barri, i a través d'un procés de reconstrucció, no? Que està a punt d'aconseguir 70.000 euros en base a un microfinançament popular, on hi ha més de 1.600 persones que han aportat, recursos. I l'altra, finalment, i aquesta és la reflexió, que quan també es podia aplicar a la sanitat o a l'ensenyament, quan ens cremen els boscos, ells són experts en destruir, nosaltres replantem, no? I tornem a fer que brotin les llavors i els arbres, i esperem que els fruits. Però hi ha una altra forma, que és el respecte a l'autonomia social, no? I la política no és només votar 4 dies, ni és votar uns partits polítics determinats. La política es fa cada dia, i també hi ha política de barri, i això també era Canvies, no? I és Canvies. 6.500 dies, doncs, a peu de barri, construint vincle social, construint autogestió i construint cultura popular.
Un altre tema d'actualitat, tristament, l'ofensiva a Gaza, com l'està vivint?
I amb insomni. Amb insomni, perquè també tenim companys allà. I com es viu l'horror de la guerra. En aquest cas no una guerra, perquè és una agressió, no? I és un càstig col·lectiu. I amb el dolor que deixa la impunitat, no? I amb la consciència també que torna a ser, a formar part. Hem passat del règim d'apartheid, que venim denunciant fa temps, no? Els territoris ocupats, a una ofensiva militar expansionista i absolutament criminal, no? Perquè sota l'excusa de, no? de perseguir o enxampar 3, 4 o 5 persones acusades de terrorisme, doncs ja s'ha mandat més de 5.000 civils, 3.000 ferits i 100.000 persones desplaçades, no? I des de la hipocresia i el cinisme de la política internacional, no? Del cinisme assassí de la política internacional. A més, aquesta vegada, no recordo la guerra d'Iraq, que George Bush va dir en aquesta guerra la mentida també serà una arma, no? I abans d'ahir veiem a Kerry, no?, dient una cosa en públic, dient, no, Israel té dret a defensar-se, i just després a Munaf, quan pensava que no agradaven, dient, és desproporcionat el que estan fent. Per tant, també dins d'uns moviments socials, en aquest cas de solidaritat i de cooperació internacional, que ja porten 3 concentracions a Barcelona, que dijous que ve tornaran a sortir al carrer, i en la part que ens toca, avergonyit del nostre govern. Mentre anem reclamant que la resta del món ens reconegui com a poble i el nostre dret a autodeterminació, la setmana passada Convergència i PP votaven en contra del dret a l'autodeterminació no només de Palestina, sinó també del Sàhara i del Kurdistan. I avergonyit perquè hi ha un altre poble europeu, que és l'escocès, on el govern, des del primer moment dels atacs contra Gaza, va demanar, no?, no només que s'aturés l'atac, va demanar que s'aixequés el bloqueig inhumà a Gaza, i es va comprometre a enviar ajut humanitari, metges, no?, i tot el suport, doncs, fitosanitari o farmacèutic que fa falta. Del govern català encara n'estem esperant una resposta. I li van demanar directament i ens han contestat directament amb el silenci. I en aquests casos, silenci és complicitat. No?
Ja que parlava del cas català, creu que el moviment sobiranista aconseguirà el que és el seu objectiu? El 9 de novembre hi haurà votació?
És una pregunta que, òbviament, no és la primera vegada que ens la fem, no? I sempre intentem canviar la pregunta, no? És obvi que la prohibició està trucant a la porta, però la pregunta, per no posar-nos, que és una cosa molt pròpia dels moviments socials, en una actitud passiva, sinó activa, és què hem de fer per fer irreversible la consulta. I la pregunta és molt pertinent, parlant de moviments socials, perquè òbviament el moviment sobiranista ha sigut un moviment social i és un moviment social que reclama l'autodeterminació i la pròpia llibertat, política. Fa 5 anys, aviat farà 5 anys, el 13 de setembre, es va fer la primera consulta per la independència a Arenys de Munt, a través del MAPA i de la CUP d'Arenys de Munt, i com la memòria és recent i sempre ha de ser llarga, doncs també ens ho van prohibir. Ens ho va prohibir l'Estat, va anunciar la Fiscalia, va arribar un autobús de Falange Espanyola, fins i tot la Generalitat estava en contra, avisa navegants, i es va fer la consulta. I per tant, el factor clau continua sent la gent i continua sent el moviment social. És a dir, si som on som, és perquè venim d'un cicle persistent de mobilització social que reclama l'autodeterminació per avançar cap a la independència del nostre poble. Això va començar el 2006, amb un cicle mobilitzador. I hem passat per 555 consultes, i que on han votat 1 milió de persones gairebé a favor de la independència, 900.000, i on hem viscut en els darrers 2 anys, i viurem aquesta diada, doncs, les majors mobilitzacions socials des del final de la dictadura franquista, d'aquesta pressió social sostinguda que forma part de l'ADN i la termodinàmica de les mobilitzacions socials, depèn que hi hagi o no hi hagi consulta. Si ens quedem quiets a casa i esperant, no hi haurà consulta. Si exigim una mínima dignitat i un mínim respecte a la voluntat popular i democràtica del nostre poble, ho aconseguirem. I després hi ha un esquema i una equació democràtica a resoldre, que només tinc resposta com a CUP, vull dir, no? És a dir, el setembre s'aprovarà la llei de consultes, perfectament legal, fins i tot des d'un punt de vista constitucional, respecte a la legalitat vigent espanyola. L'endemà segur es firmarà el decret de convocatòria i és possible que aleshores el Tribunal Constitucional, el 99,9%, prohibeixi el decret de convocatòria. Aquell dia tenim un dilema sobre la desobediència, no? Però també sobre l'obediència. Nosaltres estem per desobeir el Tribunal Constitucional i al mateix temps obeir la nostra societat, obeir el Parlament de Catalunya, no?, que ha aprovat una llei que habilita la consulta, i obeir aquell Parlament de Catalunya que a més representa la majoria aclaparadora, no?, de la societat catalana. Per tant, el dilema és a qui obeeixes, al Parlament de Catalunya, a la seva legalitat i legitimitat, o a un tribunal polititzat de 12 jutges. No? I aquell dilema l'haurà de resoldre precisament no la classe política, sinó el país com a tal i, per tant, els moviments socials, però la clau continua sent el moviment social, la seva insistència i la seva persistència i la seva constància i el seu coratge, segurament.
I en el hipotètic futur nou estat català, creu vostè que podria ser un model de país socialment just?
Hauria de ser-ho. Nosaltres sempre ho hem dit, que aquesta pel·lícula no va de baixar una bandera i pujar una altra. Que un país sense justícia, on la seva gent no és lliure, segueix sent una altra gàbia, no? Però és veritat que el procés cap a la independència o que la constitució d'un nou estat no és un punt d'arribada per nosaltres, és un punt de partida. Un punt de partida precisament on retornar la política a la política, no? Democratitzar la democràcia i lluitar contra totes les desigualtats socials que defineixen avui la nostra societat. Aquest procés per nosaltres és per fer un canvi social cap a la justícia social i marcs socials i solidaris d'equitat, no? I si no és així serà un frau segurament, no? Però és una bona oportunitat, perquè finalment nosaltres, quan parlem d'independència, diem que ens hem d'independitzar de l'estat espanyol com a estructura de poder i d'imposició i de negació de la llibertat del nostre poble, dels mercats financers que ens fan la vida impossible i també de la nostra pròpia oligarquia, no? O sigui, d'aquells que generen desigualtat internament a casa nostra. Però és, sense exagerar, una oportunitat històrica, no? per fer, no? Per canviar-ho tot, per dir-ho així, o per replantejar el final d'un cicle, el final d'un règim i al final també d'un model social i econòmic que ha demostrat que només genera pobresa, concentració de poder i desdemocratització, no? O sigui, la reducció de la democràcia a la mínima expressió. I a més és veritat també que molts companys d'Europa i també sobretot d'Europa, no? Si mirem al sud d'Europa avui, quin és l'esquema polític? Molts companys de Grècia i de Portugal i d'Itàlia ens diuen: no coneixem cap país del sud d'Europa que estigui parlant tant amb si mateix sobre com vol que sigui el futur. I això, sens dubte, és una qualitat democràtica, ciutadana, civil i social que a vegades no en som prou conscients, no? Però, sens dubte, no tinc cap problema que poder autogovernar-nos i autodeterminar-nos i poder tenir instruments no? per decidir, no? És el que ens permet, o sigui, sense independència no hi haurà canvi social, i amb la independència pot haver-hi, no? Hi ha d'haver-hi canvi social, perquè aquest és un procés de canvi polític i de transformació social i de ruptura democràtica.
I ja per acabar volia fer-li una pregunta a nivell local d'aquí de Sant Cugat. Com valora la feina dels dos representants de la CUP al ple de l'Ajuntament aquí a Sant Cugat?
Doncs amb la deguda justícia, no? I amb el degut reconeixement, perquè les lògiques mediàtiques i de la societat de l'espectacle també són molt injustes. La CUP no és una persona ni tres diputats. Són milers de persones que, no?, que estan participant de les candidatures d'Unitat Popular, militants, activistes, generoses i solidàries, i per tant jo crec que és una piràmide inversa, no? És a dir, en la cúpula, no?, estan ells. Nosaltres només som, a baix de tot, els portaveus d'una acció política col·lectiva i que expressem, no?, pues una lectura i una proposta i un projecte de futur de cara al país i a la societat. Però dit això, i particularment perquè el conec més amb l'Ignasi, jo penso sobretot que companys extraordinaris, no?, i companys de viatge, i la CUP segurament és gent que no es coneix i que no? en municipis diferents fan el mateix sense conèixer, no? I la CUP és això, una ànima democratitzadora, nítidament d'esquerres, radicalment independentista i amb les ganes de construir un país democràtic i compartit.
Doncs moltes gràcies, senyor Fernández, pel seu temps i gaudeixi d'aquesta jornada d'Unipau.
Moltes gràcies.